11:37, ens acostem al final del 104 a fons d'aquesta setmana. Àngel Comas, bon dia.
Hola, què tal?
Anabel Pinyar,
estem bon al dia. Final, eh?
Bon dia.
Ja estem al final, no?
Això és el desenllaç.
No? El desenllaç, sí.
Sempre ets tu el desenllaç.
El tinc jo?
Home, clar, del programa sí.
Ah, val.
Clar, tens l'última secció.
Pues cert, mira, jo penso, jo penso,
passada,
mira,
no,
jo penso
no, no vaig anar al cine.
No, jo penso que tots els plantejaments
sí.
Són bons. Tots. Els desenllaços no, són dolents.
Perdó. És que he tingut un moment...
Quin desenllaç,
de... eh? Estàs d'acord amb això? Estàs
d'acord? Ha sigut la meva afirmació contundent. En qualsevol cas, no vaig anar al cine.
Feia molt ens havies creat expectatives
feia
falses.
Feia molt fred i feia fosc i...
A quin cine vas anar?
No, que no vaig anar al cinema.
Ah, no vas anar?
No, no te'n recordes que ens va
sí,
dir...
Sí, va dir que aniria i que
primícia, portaria. Aniré.
Posaríem doncs no. Una banda al carrer perquè toqués.
Doncs van quedar allà. És que feia molt fred. Em vaig quedar a casa. Em feia molta mandra de sortir.
Molt bé, mira.
Molt bé.
Ja sabem que un altre dia aniràs, no?
Sí, home, jo crec que sí.
Algun dia...
A l'estiu, que l'estiu no farà fred.
Fins al desenllaç de la teva vida aniràs, no?
Sí, a l'estiu que s'estarà millor a casa.
Amb l'aire condicionat, eh?
Exacte. Què?
Això...
Comencem?
Sí, Anabel, va.
Doncs vinga, va, comencem amb una pel·lícula que està donant molt de parlar, que s'estrena avui als cinemes de Sant Cugat, la gran esperada pel·lícula de Martin Scorsese, i és El Irlandès.
Frank Sheeran. I said that right?
Yeah, you said right.
Under the contract, management can only fire a driver on very specific charges. So, you ever show up late?
No.
Do you have any moving violations?
No.
Do you drink on the job?
Doncs, com escolteu, el tràiler està en anglès, no l'han doblat a l'espanyol, i us explico una miqueta l'argument de què tracta l'irlandès. Tracta de Frank Sheeran, que va ser un veterà de
El germà de l'Ed.
Sí, el germà d'Ed Sheeran,
perfecte.
Que va ser un veterà de la Segona Guerra Mundial, estafador i sicari que va treballar amb algunes de les figures més destacades del segle XX. L'irlandès és la crònica d'un dels grans misteris sense resoldre del país, que és la desaparició del legendari sindicalista Jimmy Hoffa. És també un gran viatge pels tèrbols secrets del crim organitzat, els seus mecanismes interns, rivalitats i la seva connexió amb la política. És l'adaptació del llibre I Hear You Paint Houses de Charles Brand a càrrec del guionista Steven Zeilen, el que va també guionitzar La llista de Schindler, American Gangster, etc.
Mira, a veure, una cosa. Has dit La llista de Schindler?
Perdó.
I... el si no Lluís Cabales va passar tota una secció dient també
no era...
dient La llista de Schindler també
de
jo.
No. Schindler, perdó.
Però mira que corregeixo coses d'aquestes, eh? Àngel, com
bé, no, està bé.
Estic
els directors estan per això, no?
Estic ficat aquí, ràpidis, sí. tot a fons.
Bé,
Àngel, abans de fer la teva crítica, vols que llegeixi algunes de les que he trobat
per
internet? Mira, de la pròpia web de on s'expliquen les pel·lícules de Film Affinity, que és com la principal, Miguel Ángel Palomo.
D'on és aquesta web, dius?
Film Affinity, és com...
Ah, Film Affinity,
Film Affinity, la coneixes?
Sí, és una empresa nord-americana ficada a Espanya, sí.
Doncs des d'aquesta pàgina web, que hi ha la sinopsi, la fitxa tècnica, les pel·lícules, també hi ha crítiques, doncs una d'elles és de Miguel Ángel Palomo i diu: una de les obres mestres de Scorsese en la seva posada en escena posa de costat el clàssic i el postmodern en mans d'un cineasta total que emplena cada imatge de significat, de contingut, de suggeriment, d'expressivitat, però... que ja no mira la màfia com es mirava abans. És una obra trista i crepuscular. Li he donat un 5 sobre 5.
Perfecte. Alguna crítica més?
Sí. Tinc una altra crítica del diari El Mundo.
Qui la signa?
Luis Martínez. Diu: Scorsese, més savi que mai, col·loca la seva pel·lícula més equilibrada al costat justament del cor del seu personatge principal. És la seva obra mestra més calculada, geomètrica i fins i tot perfecta. També un 5 sobre 5.
Bé, jo abans de respondre a les crítiques aquestes, per dir-ho d'alguna manera, voldria explicar les coses que hi ha al voltant de la pel·lícula. La pel·lícula està produïda per Netflix, que és una plataforma digital de pagament. I llavors Netflix té molt mala premsa en quant a pel·lícules. Sí. És Netflix està acreditada com a sèries. Diuen que les sèries de Netflix són les millors, però les pel·lícules no. I és veritat.
Do i fe, com diria un notari.
Sí, és veritat perquè jo n'he vist moltes, moltes pel·lícules de Netflix i sempre em deixen amb la merda a la boca. No m'acaben d'agradar. Agafen dels directors i actors i actrius molt anomenats i fan una pel·lícula. Per què? Per prestigi. I ara han fet una pel·lícula que segueix la mateixa línia, diguem, de producció de Roma. Ara és una pel·lícula que ha costat 165 milions de dòlars, que el nostre director no guanya cada setmana, evidentment.
Home, cada dues sí.
Cada dues sí. I l'estrenen primer només una cosa que diuen estrena restringida, és, diuen Restricted Premiere, em sembla que es diu. I aleshores doncs, l'estrenen a Espanya a 41 cinemes només. I llavors el dia 27 de novembre la passaran a Netflix. És a dir, que els cinemes serveixen una mica de caixa de ressonància, d'espot publicitari, del que després veurem a Netflix, que llavors a Netflix estarà molt de temps. Roma encara van fer-ho així i va estar molt de temps. Llavors, el Martin Scorsese, doncs, ha fet una bona pel·lícula, jo penso, ha fet una pel·lícula molt interessant, però no ha fet una obra mestra, ni molt menys. Jo, per mi, no ha fet una obra mestra. I em sento una mica marcià quan llegeixo tots els crítics que he llegit, tots el diuen que és una obra mestra. Sí. I jo penso que no ho és. No ho és per molts motius. Perquè hi ha una part que queda molt confosa. La gent xerra i t'explica coses. Jo sé més del Jimmy Hoffa a través de la pel·lícula que va interpretar el Jack Nicholson i va dirigir el Danny DeVito fa uns 10 o 12 anys aproximadament, que no a través d'aquesta pel·lícula. I aleshores...
Quina pel·lícula era aquesta,
Àngel? Es deia Hoffa.
Ja la miraré.
Sí, la feia el Jack Nicholson i la dirigia el Danny DeVito. El Hoffa va ser un sindicalista corrupte perquè es va apoderar dels sindicats, em sembla que eren més aviat portuaris de Nova York, si no m'equivoco, però tenia un gran poder sobre tots els polítics, especialment sobre els Kennedy i sobre el pare dels Kennedy, que això es diu en aquesta pel·lícula. Però el Jimmy Hoffa era un home doncs, que en aquesta pel·lícula jo no me n'entero massa bé de totes les seves implicacions polítiques, només de passada, no incideix massa en això. Però aquest seria el punt menys important. Per mi el punt més important, perquè a mi no m'ha arribat a... perquè no arribo a considerar-la una obra mestra, és que les interpretacions dels tres protagonistes, millor dit, de dos dels protagonistes, del Al Pacino i del Robert De Niro, sobreactuen i aleshores queda exagerada, queda grandiloquent. El director ha fet una posada en imatges perquè sobresurtin aquestes interpretacions i per mi queda grandiloquent i desfasat. Ara, he llegit avui una crítica a La Vanguardia, concretament, que diu, sí, sobreactuen i què? Millor que sobreactuin. Referint-se al Pacino. Jo, quan una persona sobreactua, doncs penso que... A mi no m'arriba la sobreactuació. Jo no l'entenc. L'Scorsese ha fet moltes millors pel·lícules de gàngsters que aquesta. Per exemple, Casino i Uno de los Nuestros.
Sí, que a vegades ja són actors amb tant renom que no s'esforcen, potser, com tu dius, no? Actuar bé, arribar a transformar-se en un personatge, sinó que, bueno, a vegades
són ells mateixos,
sobreactuen i no passa res.
I aquí el guió és irregular. Parcialment està bé, però ja dic, queda molt confós i llavors sobretot el director ha intentat que no quedi tan confós rejuvenint els personatges amb una tècnica especial de maquillatge
i gomina el cabell
i defectes especials. I
no,
defectes
jo, a mi per molta combina que em posis, no.
No poden fer més
no
jove,
poden
perquè,
fer més.
Perquè més jove del que ets tu, i mira que la Nabel encara...
més jove del que és ja... unes fotos de quan era jove de veritat, i mare de Déu, senyor, eh? No només estava molt prim, sinó que, a més, quins cabells que tenia. Escolta.
Tenies cabells?
Oh,
quants?
I tant.
Quants?
I tant. No ho sé. Si hagués de comptar els que he perdut durant tot aquest temps, no sé què faríem.
Per això són les preocupacions, no?
Això és el que anava a dir jo.
Sí, per això són les perruques. Dic, home, sí, però no, en principi no.
No, però que l'entens bastant, eh?
Oh, sí, espera't.
Sí, sí, sí.
I, Àngel, el que no has dit és que dura 3 hores i mitja, no, la pel·lícula?
La pel·lícula dura 3 hores.
Ui, ara no vull saber res.
3 hores 20, considerable.
Que és un dels principals hàndicaps, no, de la pel·lícula. Scorsese ho fa millor en, per exemple, una pel·lícula que tothom l'ha comparat, és Uno de los Nuestros, que és, que curiosament, hi ha un crític, he llegit algun crític, que, de, que la, un dels nostres en original es diu Goodfellas. Goodfellas. És a dir, de Goodfellas, que vol dir bons companys, per dir-ho d'alguna manera. I aquesta li diuen Old Fellas, que vol dir els fellas que s'han fet
vell. Que ja són grans.
Que s'han fet vell. Doncs aquesta tècnica de rejuvenir, aquesta tècnica funciona parcialment perquè no està perfeccionada. I però és la manera de que els flashbacks de la pel·lícula doncs, tinguin una certa credibilitat perquè no utilitza altres actors. Cosa que jo no sé per què no fa, perquè si que fem El Padrino 2, recordo que el personatge de la Marlon Brando el fa el Robert De Niro i no passa res quan era jove. I llavors jo penso que la pel·lícula és interessant, té moments molt bons, i, però té moments molt dolents, molt dolents. La sobreactuació i la confusió en quant explicar què està passant.
Això t'anava a dir, és una pel·lícula adaptada a tots els públics en general? És a dir, has de ser molt culta per entendre-la o hi ha un bon guió darrere que t'explica la història i que qualsevol persona pot gaudir perquè ho entén?
No, jo penso que, no, que totes les persones no ho entendran perquè jo personalment jo conec molt aquesta època de... he vist part de moltes pel·lícules, he llegit llibres i m'ha interessat molt aquesta època. I el Jimmy Hoffa és un personatge molt controvertit perquè aquí representen una mica d'una sola peça i no era així exactament. El Jimmy Hoffa era un personatge que tenia uns tentacles que arribaven a arreu i a través de la pel·lícula aquesta no s'explica.
I llavors en què se centra més, si no és en aquest personatge?
En què se sent? En què?
Sí, en què, on posa el focus una mica Martin Scorsese?
No, ell el centre és això, més el personatge del Robert De Niro que fa de mercenari i serveix una mica de fil de conductor. Però el personatge millor per mi és el del Joe Pesci, que feia un gran paper en Uno de los Nuestros i que aquí fa d'un mafiós que no saps exactament en qui està vinculat, però està molt vinculat. Per exemple, està vinculat amb el pare dels Kennedy, que era un, el pare dels Kennedy, que es deia, sembla que es deia, no sé si es deia John, em sembla que sí, era un personatge que ja mort és evident, com els seus fills, i que era multimilionari i que no se li coneix massa la seva fortuna d'on venia.
No?
I aleshores...
El Joseph P. Kennedy.
Sí, aquest...
Perdó, estava jo aquí...
I llavors se'l vincula...
La hemeroteca.
Se'l vincula inclús amb la guerra que va fer la fortuna amb la guerra dels Estats Units contra Espanya. El Joseph Kennedy era un personatge molt sinistre, que alguna vegada, no sé si s'ha fet cap pel·lícula, jo penso que valdria la pena. I aquí s'anomena de passada, amb aquesta relació de Joe Pesci, que per mi és el personatge més inquietant. A part de tot, desperdicia actors. El Harvey Keitel, per exemple, surt d'una manera testimonial, fent no sé de què, i així, no? Llavors, jo la pel·lícula penso que és molt interessant. S'ha de veure, si pots aguantar les 3 hores 20, evidentment, però jo no esperaria que Pobre Mestre.
Doncs bé, escolteu, podem parlar d'altres pel·lícules, perquè no sé si ens hi cabran, eh?
Sí,
perquè el més important era parlar de l'irlandès, ja ho entenc.
Exacte.
Doncs parlem d'altres pel·lícules. Va, anem d'un costat a l'altre. Anem a parlar ara d'una pel·lícula de dibuixos animats, russa, que és Animales en Apuros.
Muy bien. Este es Bob.
Ah! ¡Que alguien me ayude!
¿Y este es Max?
¡Tigre! Te cantaré una canción si quieres, ¿eh?
Pero un día en el espacio exterior...
La pel·lícula intenta replicar, diuen les crítiques, l'esperit de les comèdies de DreamWorks amb resultats bastant pobres, tant en termes purament tècnics com argumentals.
Jo diria només que el seu interès és una pel·lícula russa,
sí, jo també ho diria.
Que intenta imitar...
A la producció americana.
Sí, crec que no té cap interès més.
La Guerra Freda encara la té al cinema.
Pas la conclusió.
Continuem? Vinga, va. Ara parlem d'una comèdia, d'aquelles que no sé si fan riure o no, espanyola, que, doncs, la veritat ja hem vist el tràiler a la televisió, que és Si yo fuera rico.
La vida de Santi es una mierda.
¿Cuándo sería efectivo el divorcio?
Dos o tres meses.
Dos o tres meses.
Eso ya no vuelve.
Pero todo puede cambiar.
Hombre, también puedes echar al super.
Doncs la sinopsi de Si yo fuera rico és Santi, que és un jove amb dificultats, que de la nit al dia es torna ric. Molt, molt ric. El problema és que el millor que podrà fer és no explicar-los als seus amics i molt menys a la seva parella.
A mi em recorda l'argument, em recorda una pel·lícula clàssica de no sé quin any era, 60 o 70, que la feia el Gregory Peck, basada en una obra del Mark Twain, que un senyor li donava un bitllet d'un milió de dòlars, que no existeix, evident. Llavors tenia que fer-se... Era milionari, però no ho era. I em recorda això. Aquesta està feta per un especialista en sèries televisives, com per exemple Con el culo al aire, Allí abajo, Vergüenza, que es diu Álvaro Fernández Armero. I només puc dir, perquè no l'he vist, que és distreta.
Sí, és el que diu Oti Rodríguez del diari ABC, diu l'argument no és per pensar molt, tots són acudits, malentesos, entretinguda, però li ha donat una puntuació de 2 sobre 5.
Jo
no és molt alta.
Jo com que les puntuacions no l'entenc, perquè tu pots puntuar en una pel·lícula? Expliqueu-me, vols que et puntuï a tu, Anabel?
No, millor que no.
La puntuem?
No, no em puntueu. Imagina't que tinc l'autoestima tan baixa que em crec aquesta puntuació. I llavors què? Aniré plorant per les...
Li donem un 10, tu?
I tant, escolteu.
Pues un 10 per l'Anabel.
Escoltem el següent tràiler.
Vinga, Le Mans 66.
Nos conocemos, Ken. Siempre cumplo mi palabra. Voy a conseguir que pilotes en Le Mans. Así que cállate y déjame hacer lo que mejor se me da.
Muy bien.
Buenos días, Shelby.
Hola, Molly.
¿Qué te den?
Vete a la mierda.
Doncs Le Mans 66 se centra en un excèntric i decidit equip americà d'enginyers i dissenyadors liderats pel visionari automobilístic Carroll Shelby, que és Damon, i el seu conductor britànic Ken Millers, que és Belly. Henry Ford i Lee LaCocca els donen la missió de construir des de zero un nou automòbil amb la finalitat d'enderrocar el domini de Ferrari en el campionat del món de Le Mans de 1966.
La pel·lícula té un altre títol, que no sé per què, és una pel·lícula estranya que s'hagi estrenat d'aquesta manera. S'ha estrenat gairebé clandestinament. No té publicitat, no té res, i la fan el Matt Damon i el Christian Bale, que són figures. El tema és interessant perquè les carreres de cotxes en la pel·lícula és la part més interessant. L'altre títol es diu Contra lo imposible. Sí, i jo podria dir que també tindria un altre títol que podria ser Ford versus Ferraris, Ford contra Ferrari, perquè és una lluita de constructors i està servida a base d'unes formes clàssiques. El director, que es diu James Mangold, és un especialista en fer pel·lícules de tipus clàssic. El cinema clàssic és aquest que no té masses estridències que es pot degustar d'una manera molt tranquil·la. Això li agradaria al nostre director.
Sí. No? Ah, sí? Per què?
Sí, perquè tu dius això. I aleshores, doncs, diríem que podria ser acció, cinema d'acció a l'antiga.
Sí,
I llavors
seria un bon resum.
És una pel·lícula que funciona, que és emocionant, sobretot amb les carreres, i que els dos actors, les dues estrelles, són la principal al·licient, junt amb les carreres de cotxe.
Uh-huh. Perfecte.
Doncs, en fi, no sé si ens queda res més per comentar, queden un parell de minutets encara.
L'agenda, no?
Doncs jo havia portat l'agenda.
Ah, sí?
A veure si la trobo entre els fulls. Mira,
a veure.
L'agenda. Aquest cap de setmana, des d'avui divendres fins al diumenge, la quarta mostra de Titelles arriba a Sant Cugat, de la mà de Can Ninot. Diumenge, Valldoreix organitza una jornada de recollida d'escombraries. Dissabte, el Cau Amic organitza una jornada d'adopcions de gossos i gats. Dissabte també ja n'hem parlat aquí al Sant Cugat a fons, a les 9 del vespre al Teatre Auditori al concert de Sweet California.
Home, les sweeties.
I diumenge a 7:15 a la sala del Siglo Mercantic, un ball social de salsa i bachata.
Li podem donar un 10, oi?
Oh, i tant. Però tu com ho veus, bé, lo del ball social de salsa i bachata? Tu t'hi veus allà? O...
No, jo no m'hi veig. No. Jo em veig davant de la tele veient el partit. No juga al Barça.
No juga al Barça, perquè hi ha
veient el partit de bàsquet del Barça el diumenge i ja està.
No el fan per la tele? El fan per la tele? Sí que el fan per la tele. Que és, si és ACB, sí.
No sé, si no el fan, jo busco una tele pirata i ja està.
Exacte, això està bé. És que està bé que obertament
un gran crític de cinema comentant la pirateria.
Evidentment.
Sí, s'ha de veure a través de dispositius mòbils, també.
També, jo també. Veig a través d'un ordinador.
Ah,
Ja està. Com el d'ahir. No sé. Tu t'agrada el bàsquet, em vas dir, oi?
Sí, però ahir no el vaig veure.
Ah, jo sí.
Malament rai, oi?
Bo.
Bé, en fi, ho haurem de deixar estar. Gràcies, Àngel.
Adéu.
Anabel, gràcies per aquesta setmana. Ens marxem en aquest programa que fem, que us parla Albert Prat, l'Anabel Pinyara, la producció, redacció i moltes coses més. El Guillem Bàvits, que també ens ajuda a la producció, el Josep Maria Casas i la Jessica Sotos, és el control tècnic, i tota una pila de col·laboradors que venen durant tota la setmana. Els desitgeu un bon cap de setmana a tots, als oients, als col·laboradors i a tothom. Escolta, a tothom qui passi per aquí també li desitgem un bon cap de setmana. Que vagi bé, siguin feliços i fins dilluns a les 9.